Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Olot té 164 habitatges ocupats. Són gairebé el doble dels que havia anunciat l'Ajuntament abans de la pandèmia, Neus.
El consistori creu que la sensibilitat dels veïns ha permès detectar-ne molts més dels que es podien detectar abans. 3 de cada 10 habitatges ocupats de la capital de la Garrotxa ho estan de manera incívica. Actualment a la ciutat hi ha 3 zones problemàtiques, on es concentren la majoria d'ocupacions que comporten problemes amb els veïns.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
La feina que s'ha fet aquests darrers 2 anys amb la molta preocupació que teníem amb aquest tema, també hem estat capaços de transmetre-ho a la ciutadania, que immediatament quan senten obrien a la porta del costat de casa, senten un soroll sospitós, truquen a policia municipal, truquen a Mossos d'Esquadra, i sigui dilluns, sigui diumenge, sigui a la nit o sigui de dia, s'actua immediatament per evitar aquesta ocupació, que després ens porta molta problemàtica. En aquest moment fa que aquesta preocupació doncs, ens permeti tenir unes dades molt més afinades de les ocupacions il·legals que hi ha. Probablement ha augmentat respecte a fa 2 anys, però no de la manera tan significativa que donaven les dades.
La policia municipal d'Olot també recorda que és crucial actuar amb rapidesa en el cas que es produeixi una ocupació. És el nostre tema d'obertura. Avui estem a dimecres 4 de maig. L'Ajuntament de Girona ha engegat un projecte per dignificar el treball invisible de les treballadores de la llar i les dones que tenen cura de la gent gran.
Entenem que caldrà abordar dubtes quotidians que poden sorgir entre els cuidadors, com podria ser informació bàsica sobre temes posturals de la gent gran per no fer-los mal, o fins i tot dubtes al voltant d'una dieta adequada. També creiem, perquè així ens ho ha demostrat el contacte que nosaltres hem tingut arrel d'aquest projecte amb treballadores de la llar, que potser caldrà plantejar la possibilitat de crear un espai on aquestes cuidadores i els cuidadors que hi puguin haver puguin compartir les seves emocions, les seves
sensacions. És la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi. Siguin o no membres de la família, l'objectiu és donar-los recursos, ara ho sentíem, per millorar el seu dia a dia i sobretot oferir-los un espai de trobada on poder compartir les seves experiències. Avui també us explicarem que la robòtica educativa torna a Olot i ho farà aquest cap de setmana.
Sí, perquè el Robolot celebra la 21a edició. Torna després de la pandèmia en format presencial i amb una edició renovada. Aquest divendres i dissabte la ciutat es convertirà en la capital catalana del coneixement i la innovació robòtica. Enguany les novetats seran la forta presència internacional i l'eliminació de la vessant competitiva. El Firal Petit, l'Espai Cràter i la Sala Turín seran les zones on hi haurà activitats.
El seu responsable, el seu creador, és Antoni Moreno.
Enguany estem encantadíssims de lo següent. Bàsicament perquè l'any passat ens vam ja proposar doncs, fer participar molt els joves de la comarca, de la nostra pròpia comarca, i aquest any doncs, hem aconseguit que hi hagin el més número de joves en concret. Hi haurà gent de 5 instituts de la Garrotxa, vale, o que portaran, o sigui, estan fent projectes acompanyats dels seus profes, que prèviament se'ls ha fet una formació, i totes aquestes nenes i nens, doncs, deixen dir, aquests dies estan tinguent a l'aula una explosió de creativitat fent projectes que mostraran doncs, ja ben aviat.
I aquest estiu ens mourem molt. I és que ve la Rosario, Sergio Dalma i Stay Home seran els caps de cartell del festival Vall Viva 2022.
La segona edició del certamen de la Vall d'en Bas durarà 3 nits i destacarà pel seu vessant solidari. Enguany s'ha creat la Fundació Vall Viva, que destinarà els beneficis a 3 entitats que lluiten contra l'ELA i el càncer. El festival que organitza en Roy Albert i Noel tindrà també artistes locals com Agnès Algaró, Gravo, Jessica Mellado o Toni Beiro. Les entrades aniran dels 50 als 175 euros.
El director del festival i president de la Fundació Vall Viva és l'Audit del Morera.
La gent que patim càncer necessitem viure. El fet de viva és un elogi, és una crida a la vivència, a que la gent, tothom, tingui, no tingui, hagi viscut, estigui vinculat, vegi en la vida un dels valors, el valor més important que tenim. I el de la convivència, evidentment, el motor que fa que això engrani, el sentit. I aquest sentit de viure en aquesta vall i en aquest entorn dona nom a la Fundació, dona nom al festival.
I parlant de festivals, en tenim un altre, el Cornamusam, que tornarà a posar color a la cultura popular.
El Festival Internacional de la Cornamusa ja ha destapat tota la programació que tindrà lloc del 25 al 29 de maig. Carlos Núñez com a cap de cartell, Germà Negre amb Pol Valverde i l'homenatge a Paddy Moloni i el duet Marigó Sabater seran algunes de les actuacions més rellevants. Des del Tiler han volgut apostar pel retorn de l'activitat participativa, on el públic podrà donar forma al festival amb moltes activitats i fins i tot en el mateix cartell de l'edició d'enguany.
El president del Tiler és l'Àlvar Borrell. En declaracions, aquí a l'antena de Ràdio Olot.
Volíem que el festival no fos un festival de venir a mirar i que fos un mira i no toquis, aquella típica frase que ens diuen a vegades quan som petits, no? Sinó tractar el públic com una persona adulta, com una persona que pot ser responsable de les seves accions. I és per això que li demanem al públic, no, vine, i vine amb l'instrument, vine i toca, vine i participa, vine i sigues protagonista de com evoluciona el festival. I d'aquí ve, doncs, totes les activitats que formulen la plaça del Cornamusam, aquest més a més que volem donar-li en el festival per diferenciar-lo del que són altres festivals. A més de propostes creades específicament, també volem que tingui aquest toc vivencial.
Molta música, com veieu avui en el nostre informatiu, amb propostes molt interessants i també molt d'esport. I és que l'afició de la Unió Esportiva Olot tindrà un màxim de 750 entrades per les semifinals del play-off d'ascens a Segona Federació. Ja es poden comprar al web de la Federació Catalana. L'Olot jugarà dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu al municipal de Can Rosés.
L'elecció del camp del Rubí ha generat molta polèmica. La gespa artificial rellisca i l'estadi té una sola graderia amb poca capacitat.
El president de l'Olot és Joan Agusté.
El fet de fer un play-off centralitzat és un robatori en les aficions i en les taquilles dels clubs. I si realment ho tenen molt ben plantejat i saben que hi haurà unes compensacions per als mitjans audiovisuals o que realment ho tenen molt ben organitzat, potser ho podríem admetre, però si realment anem en un camp on es rellisca, un camp que està a diferent distància dels equips que competeixen amb aquest play-off centralitzat, doncs no s'entén.
I l'Espresa celebra la segona edició del Torneig Legends de futbol veterà. Serà aquest dissabte a la tarda, també amb la participació de 10 conjunts de la Garrotxa i el Ripollès.
Els equips han d'estar formats per jugadors de més de 40 anys que ja haguessin vestit els colors del club abans. Hi haurà una fase de grups, una fase final i un sopar popular com a clausura.
El president del club de futbol Espreses és en Xevi Colomer.
El format del torneig serà dos grups de 5, vale? Dos grups de 5, que fan una lliga entre ells, i després, un cop sobre la classificació, farem els creuaments a la fase final per poder fer semifinals i finals, per poder des del primer fins al desè lloc. Els partits seran d'uns seguits de 18 minuts, vale? I la final, doncs, serà dos parts de 12 minuts.
La segona edició del Torneig Legends de les Preses començarà aquest dissabte a partir de 3:45 de la tarda i acabarà als voltants de les 9 del vespre.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui molta precaució a l'hora de circular perquè la boira és especialment densa. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers Tallats, avui tindrem el carrer Pol del Glas, el tram que va entre el carrer Allats i el Pere Lloses, només hi haurà un carril obert pels que vinguin del Nonet Escogós. La ronda Montolivet la tindrem tancada també des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. El carrer Castanyer, durant tot el dia i per espai d'uns 2 mesos, més o menys. El carrer Sant Ferriol, el tram comprès entre el carrer Dolors i el carrer Pintor Galvell, des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El carrer Sant Rafel, el primer tram, des de les 2 del migdia fins a les 6 de la tarda. De discos de prohibit estacionar, en tindrem al carrer Miquel de Servet, davant del número 15, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. I aprofitem la vinentesa Goncalves per recordar-los la prohibició de parar-se o estacionar-se a les parades reservades al TPO. Pensin que el que per nosaltres són 2 minuts, pels conductors del TPO, és un greu perjudici, doncs s'han de parar al mig d'un carril de circulació amb el perill que això comporta pels demés conductors i pels els usuaris del TPO. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ho dèiem fa uns instants, avui hi ha molta boira en general a les nostres comarques. Amb quines temperatures ens llevem, Neus?
Doncs tenim uns 7 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Ripoll, a 6 a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, en tenen 8 a Castellfollit de la Roca i a Vic, 9 a Anglès, 10 a Girona, 11 a Banyoles i a Figueres, 4 a Das i 2 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui tindrem de més ruixats, però sembla que menys a la tarda, a l'interior. Portem una bona ratxa. El dilluns, més de 30 litres a Puigcerdà. Ahir 18, aquest dimarts, a Molló, o per exemple van caure 15 litres a Vic, 14 a Cabanes, només un litre a Olot. Bé, avui un dia variable, mig ennuvolat, no farà gaire calor, com ahir costa passar dels 18 o 20 graus, la nit fresca, algun banc de boira, però tampoc fa gaire fred, pràcticament no glaça, la cota de neu es manté cap a 2.300, 2.400 metres, aquí sí que hi ha valors de 0 graus de matinada, i bé, un dia doncs marcat per aquest cel variable, mig ennuvolat, al matí poca pluja o pràcticament cap, i a la tarda tornaria a descarregar les comarques interiors, llevat del prelitoral, aquí ben poc probable, i cap a la costa, com va passar ahir, doncs pràcticament no arribarà a ploure. Les precipitacions d'avui seran menys abundants, entre 5 i 10 litres a tot estirar. Bé, això pel que fa doncs aquest dimecres, dijous, sembla que hi haurà menys ruixats, dia de sol, puja la temperatura, un ambient més primaveral, ja tindrem màximes de 20 a 23 o 24, una mica més de calor, i a la tarda no es descarta algun xàfec a la comarca d'Osona, difícilment a la resta. Aquesta tendència de més sol, menys núvols, menys ruixats i més calor es mantindrà divendres i el cap de setmana, tot i que encara a les tardes, divendres, hi pot haver algun ruixadet aïllat a l'interior. I la calor serà moderada el cap de setmana, amb màximes properes als 25 graus.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Olot té 164 habitatges ocupats. Són gairebé el doble dels que havia anunciat l'Ajuntament abans de la pandèmia. El consistori creu que la sensibilitat dels veïns ha permès detectar-ne molts més dels que es podien veure abans.
3 de cada 10 habitatges ocupats de la capital de la Garrotxa ho estan de manera incívica. Actualment a la ciutat hi ha 3 zones problemàtiques on es concentra la majoria d'ocupacions que comporten problemes amb els veïns.
Ens ho explica en Pau Masó.
Les dades les ha fet públiques l'alcalde d'Olot en l'última Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts. Les ocupacions han tornat a ser un dels punts principals de l'ordre del dia i s'ha informat que ara mateix a Olot hi ha 164 habitatges ocupats, una dada molt superior a la norantena que es va anunciar abans de la pandèmia. D'aquests 164, un 30%, 54, estan ocupats de manera incívica, és a dir, que són ocupacions que generen problemàtiques amb els veïns. Per Berga, el creixement de les dades es deu a una millor detecció.
La feina que s'ha fet aquests darrers 2 anys amb la molta preocupació que teníem amb aquest tema, també hem estat capaços de transmetre-ho a la ciutadania, que immediatament quan senten obrien a la porta del costat de casa, senten un soroll sospitós, truquen a policia municipal, truquen a Mossos d'Esquadra, i sigui dilluns, sigui diumenge, sigui a la nit o sigui de dia, s'actua immediatament per evitar aquesta ocupació, que després ens porta molta problemàtica. En aquest moment fa que aquesta preocupació doncs, ens permeti tenir unes dades molt més afinades de les ocupacions il·legals que hi ha. Probablement ha augmentat respecte a fa dos anys, però no de la manera tan significativa que donaven les dades.
Fa dos anys, l'alcalde d'Olot, juntament amb el de Banyoles i l'alcaldessa de Girona, van pressionar la Fiscalia de Girona perquè milloressin els mecanismes legals per evitar les ocupacions. Des de llavors han aparegut nous dictàmens que, per a Berga, no han servit de gran cosa. L'alcalde d'Olot també explica que la majoria d'ocupacions es fan en habitatges propietat de bancs.
I que no en tenen cura, és a dir, senzillament és això, i que tampoc actuen perquè en ells tampoc els acaba de representar un problema, doncs el que molestin en els veïns del costat o que molestin en els de més avall. I això ens costa molt d'actuar. En aquells casos que l'ocupació es produeix en un domicili on el propietari és conegut, és el propietari o la propietària siguin d'Olot i puguis parlar fàcilment, doncs és molt més fàcil iniciar tots els procediments de denúncia i que per tant activen la desocupació, repeteixo, sobretot en aquells casos d'incivisme i que provoquen tant de malestar als veïns.
A falta d'eines jurídiques, el cap de la policia local d'Olot recorda que l'ocupació té un grau o un altre si es tracta d'un domicili on hi viu gent o no, encara que sigui una segona residència. Per això, Ignasi López dona aquest consell als propietaris que tinguin pisos buits a la ciutat.
La recomanació que jo faria és de poder-ho posar al lloguer o un familiar que ho pugui doncs, disposar d'aquell domicili, no? Perquè quan una vivenda és de primera ocupació, és a dir, jo estic visquent en el meu domicili o fins i tot si tinc una segona residència on hi vaig sovint a fer la meva intimitat, allò ja no és una usurpació, sinó que seria una violació de domicili, que és un delicte més greu i permet, malgrat que faci uns dies que hagi passat, que la policia puguem intervenir, detenir i treure aquella persona d'immediat. No? Però si el pis ens ha quedat buit i en allà no està residint ningú, sí que el que es produirà en el cas que entrin és un delicte menor, que és el delicte d'usurpació. El Codi Penal entén que no és tan greu, no?
La Policia Municipal d'Olot també recorda que és crucial actuar amb rapidesa en el cas d'una ocupació. Per això, també demana a la població que si senten sorolls estranys al pis o casa del costat, truquin directament a la policia per intentar evitar una possible ocupació il·legal.
Bé, no deixem encara les qüestions judicials, perquè l'acusat pel robatori durant el que va morir l'empresari de Platja d'Aro, Josep Comas, el 18 de novembre del 2012, ha negat haver participat en aquell assalt.
També s'ha desvinculat del robatori, comès 3 dies abans a Sant Cugat del Vallès, del cotxe utilitzat pels lladres.
Dos preguntes, senyor Curti. Conociendo como conoce usted el objeto de la acusación. La primera es si usted participó en un delito de robo con fuerza en una casa en Sant Cugat del Vallès el dia 15 de novembre del any 2012.
L'home s'ha fet el distret a les preguntes dels fiscals, no ha donat cap explicació als indicis que esgrimeixen les acusacions per incriminar-lo i que són, en essència, la captació d'unes càmeres de videovigilància properes a la casa de l'empresari, que el situarien al lloc en hores compatibles amb els fets i la localització del seu ADN al cotxe on també hi havia joies robades en aquest mateix robatori. Les acusacions mantenen la petició de 15 anys de presó. La defensa en demana l'absolució. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 31 anys a la Jonquera que volien creuar la frontera amb 6 quilos d'haixix amagats dins el cotxe.
Els agents els han interceptat quan circulaven per l'autopista P7 en direcció cap a França. Un dels arrestats té nacionalitat francesa i l'altre és marroquí. Durant l'escorcoll del vehicle i amb l'ajuda dels gossos detectors d'estupefaents, la Guàrdia Civil ha localitzat els diferents paquets d'haixix amagats entre el maleter i els seients posteriors del vehicle. Els agents han detingut els dos homes per un delicte contra la salut pública. Les diligències del cas, els arrestats i la droga comissada s'han posat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
I encara més robatoris. En aquest cas han detingut una banda de lladres molt actius que en feia el Baix Empordà. Entre febrer i abril van arribar a entrar a 14 cases, botigues i restaurants de la zona de la Bisbal i l'Estartit.
La banda l'integraven quatre joves d'edats compreses entre els 18 i els 24 anys i quatre menors d'edat. A l'hora de cometre els robatoris, els integrants s'anaven repartint entre ells. Forçaven portes i finestres i un cop a dins dels habitatges o els establiments s'enduien diners i tot allò de valor que podien. Els Mossos es van poder arrestar a tots la setmana passada. Un dels detinguts, que acumula múltiples antecedents, ja ha ingressat a la presó.
I encara un altre robatori. Han detingut una dona de nacionalitat romanesa a Palamós per haver robat diversos rellotges d'alta gamma valorats, atenció, en 115.000 euros.
La dona havia robat els rellotges a Marbella a diversos turistes estrangers a través del mètode de l'abraçada. Aquesta tècnica de robatori es basa en parlar amb la víctima per establir un contacte físic, com ara una abraçada, i aprofitant aquest contacte, robar objectes de valor com el rellotge. La detinguda va ser identificada per la policia local de Palamós quan havia aparcat malament el seu cotxe i arran d'aquesta infracció van veure que hi havia una requisitòria policial pels robatoris. La dona acumula múltiples antecedents policials per diversos delictes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Girona, l'Ajuntament ha engegat un projecte per dignificar la feina invisible de les treballadores de la llar i les dones que tenen cura de la gent gran.
Siguin o no membres de la família, l'objectiu és donar-los recursos per millorar el seu dia a dia i, sobretot, oferir-los un espai de trobada on poder compartir emocions i sensacions. La regidora de Drets Socials és Núria Pi.
Entenem que caldrà abordar dubtes quotidians que poden sorgir entre els cuidadors, com podria ser informació bàsica sobre temes posturals de la gent gran per no fer-los mal o fins i tot dubtes al voltant d'una dieta adequada. També creiem, perquè així ens ho ha demostrat el contacte que nosaltres hem tingut arrel d'aquest projecte amb treballadores de la llar, que potser caldrà plantejar la possibilitat de crear un espai on aquestes cuidadores i els cuidadors que hi puguin haver puguin compartir les seves emocions, les seves sensacions, amb l'objectiu no només d'aquest recolzament mutu, sinó també generar idees i reptes que els puguin ajudar i que puguin compartir pel futur.
La iniciativa s'ha inclòs dins la marca Girona Ens Cuidem, que crea l'Ajuntament per apropar els recursos que ofereix l'àrea de serveis socials a la ciutadania.
I la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord pel nou conveni i s'ha desconvocat d'aquesta manera la vaga indefinida d'escombriaires que havia d'afectar el Girona Temps de Flors.
Les votacions s'han repartit en tres torns de treball i l'urna amb les butlletes no s'ha obert fins ben entrada la matinada. De fet, els resultats s'han conegut al voltant de les 3 de la matinada. Dels 167 treballadors i treballadores que hi ha a la plantilla, 90 han votat a favor del preacord. Hi ha hagut 65 vots en contra i els 12 restants han estat abstencions. El nou conveni serà vigent fins al desembre del 2024. Entre d'altres, inclou un pacte de rendes, passar a plantilla els 50 interins que té l'empresa i estableix que a partir d'ara les contractacions es faran a través del Servei Municipal d'Ocupació.
I Girona serà la seu d'una trobada entre 17 cuiners internacionals que reflexionaran i debatran sobre els principals reptes que té la gastronomia. Es tracta de la trobada del Consell Assessor del Basc Culinary Center, que actualment està format per 13 xefs i properament s'incorporaran 4 persones més.
El Consell està liderat per Joan Roca i compta amb cuiners com Massimo Bottura, Ferran Adrià, Heston Blumenthal o Yoshihiro Nirisawa. La reunió del Consell Assessor serà el 20 de juny i l'endemà es farà una trobada al Mas Marroc oberta a tots els professionals del sector que ajudaran a debatre i a reflexionar part dels reptes i oportunitats. Joan Roca.
Hay un reto importante también en el aspecto humano, laboral. En fin, hay retos en el sector en general de posicionar, resolver, recolocar toda una relación que necesita también una revisión y hay que ver cómo lo hacemos, porque es obvio que es uno de los grandes retos. Y luego los retos también, en fin, de búsqueda de identidad de cada cocina, de cada territorio.
Els organitzadors volen reunir 200 persones vinculades amb el sector.
I ja que parlem d'economia, la DEO Empordà ha recuperat les vendes d'abans de la pandèmia i ha tancat el 21 amb gairebé 6 milions d'ampolles venudes. L'any passat, els cellers que s'apleguen sota el paraigües de la denominació d'origen Empordà van comercialitzar 5,8 milions d'ampolles.
Això és un augment de fins al 29% en comparació amb el 2020, quan la Covid-19 va fer estralls i gairebé igual a les vendes del 2019, un any rècord en què es van vendre 5,9 milions d'ampolles. La recuperació de vendes s'explica sobretot per la reobertura de la restauració i l'hostaleria, un dels sectors més afectats pel virus, i també per l'increment de vendes directes fetes des dels mateixos cellers. De totes les ampolles que ven la denominació d'origen, una de cada dues es ven a les comarques gironines.
I avui també una qüestió en matèria política, i és que entitats gironines s'han agrupat per crear la Coordinadora Antimonàrquica de Girona, que en un primer acte ha instat la Fundació Princesa a marxar de la ciutat.
Segons recullen el manifest, la coordinadora s'ha activat davant la propera celebració de diferents actes de la Fundació a la ciutat, com ara el Tour futur del talent previst per la setmana vinent. Asseguren que no volen que cap proposta de futur de la ciutat passi pels sedars de la Fundació Princesa de Girona ni per cap Borbó, segons recull el manifest. Per això, diuen, volen que marxi de la ciutat la plataforma de blanquejament d'una monarquia, asseguren corrupta i repressiva, i animen tant a patrons com a institucions a deixar de formar-ne part.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
De tornada a casa nostra, la robòtica educativa torna a Olot, ho fa de la mà del Robolot, que enguany celebra la seva 21a edició. Torna després de la pandèmia en format presencial i amb una edició renovada i actual.
Aquest divendres i dissabte la ciutat es convertirà en la capital catalana del coneixement i la innovació robòtica. Enguany les novetats seran la forta presència internacional i l'eliminació de la vessant competitiva. Al final, el Filalet Petit, l'Espai Cràter i la Sala Turín seran les zones on hi haurà repartides les activitats.
Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
El certamen té l'objectiu de ser un centre de referència internacional d'innovació robòtica educativa. Enguany, des de l'organització, s'aposta per una edició més participativa i amb major contingut educatiu. El Robolot portarà a la ciutat les últimes eines, recursos i projectes col·lectius de robòtica a nivell nacional i internacional. Un dels impulsors del Robolot és Toni Moreno.
Enguany estem encantadíssims del següent, bàsicament perquè l'any passat ens vam ja proposar doncs, fer participar molt els joves de la comarca, de la nostra pròpia comarca, i aquest any doncs, hem aconseguit que hi hagi el més número de joves en concret. Hi haurà gent de 5 instituts de la Garrotxa, que portaran, o sigui, estan fent projectes acompanyats dels seus profes, que prèviament se'ls ha fet una formació, i totes aquestes nenes i nens, doncs, deixa'm dir, aquests dies estan tinguent a l'aula una explosió de creativitat fent projectes que mostraran doncs, ja ben aviat.
Enguany hi ha dues novetats respecte a les edicions anteriors. La primera és que des de l'organització s'ha decidit eliminar la vessant competitiva, ja que volen que sigui un certamen més participatiu i més educatiu, on la gran part dels projectes siguin col·lectius. L'altra novetat és la forta presència internacional que hi haurà al Robolot 2022. Comptarà amb la participació del Centre Mundial de la Robòtica Didàctica.
La participació internacional que tenim, jo de vegades, deixem-ho dir així, jo al·lucino, perquè sóc conscient de que estem a la Garrotxa no és Barcelona, no és... No és París, no és Boston, no és Califòrnia, però tu, et diré una cosa, aquí al llarg, jo diria que al llarg de picar pedra durant molts i molts anys, 21 anys en concret, hem anat, creant vincles amb altra gent que fa el mateix i no només mantenir-los, sinó que els hem anat ampliant.
El Robolot començarà divendres al matí amb la Fira de Stemakers i s'acabarà amb l'acte de cloenda a la tarda del dissabte. Durant els dos dies hi haurà representacions teatrals, jornades d'innovació per a docents, tallers de robòtica per a infants o projecció de mappings. Les activitats es donaran a terme al Firal Petit, l'Espai Cràter i la Sala Turín.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Sí, no us equivoqueu, és la Rosario que vindrà a la Garrotxa aquest proper estiu. Rosario, Sergio Dalma i Stay Home, caps de cartell del Vall Viva 2022. La segona edició del certamen de la Vall d'en Bas durarà 3 nits i destacarà pel seu vessant solidari.
Enguany s'ha creat la Fundació Vallviva, que destinarà els beneficis a tres entitats que lluiten contra l'ELA i el càncer. El festival que organitza en Roy Albert i Noel tindrà també artistes locals com Agnès Algaró, Grabu, Jessica Mellado o Toni Beiro. Les entrades aniran dels 50 als 175 euros.
Música, gastronomia, paisatge i solidaritat. Aquests són els quatre ingredients que un any més tornarà a reunir el Festival Vallviva a la Finca de les Brides, a tocar al Mallol, a la Vall d'en Bas. El 14, 15 i 16 de juliol, el certamen celebrarà la segona edició amb Sergio Dalma, Rosario Flores i Estei Homes com a caps de cartell. El director del festival i president de la Fundació Vallviva, Eudald Morera, explica l'essència del certamen.
La gent que patim càncer necessitem viure. El fet de viure és un elogi, és una crida a la vivència, a que la gent, tothom, tingui, no tingui, hagi viscut, estigui vinculat, vegi en la vida un dels valors, el valor més important que tenim. I el de la convivència, evidentment, el motor que fa que això engrani, el sentit. I aquest sentit de viure en aquesta vall i en aquest entorn dona nom a la Fundació, dona nom al festival.
Sergio Dalma actuarà dijous, Rosario farà divendres i Estei Homes el dissabte, en l'última nit, que tindrà un caràcter més jove i no tindrà butaques. El divendres també actuarà Mishima i l'organització està tancant altres artistes que s'anunciaran els pròxims dies. A més, també es comptarà amb actuacions locals com les d'Arnau Grabulosa, Agnès Algaró, Jessica Mellado o Toni Beiro. Enguany el festival vol reforçar el seu vessant solidari i per això s'ha creat la Fundació Vallviva, que servirà per entregar els beneficis a tres altres fundacions. La Fundació Miquel Valls, que treballa en la recerca de l'ELA, la Fundació Albert Bosch contra el càncer infantil i l'Oncolliga, qui dona suport a familiars i malalts de càncer.
La solidaritat la tenim amb tots i cadascuna de les persones, de les famílies que realment estan passant per moments difícils. La solidaritat no és entregar uns diners, sinó és fer prevenció, és fer divulgació, és donar consciència, és posar en valor la reflexió de que realment en la nostra societat, doncs, hi ha gent que està molt bé, però també hi ha gent que està molt malament. Doncs no és ni el tot ni el res, és la barreja dels dos. És buscar l'equilibri i des de l'empresa, des de la Fundació, el que pretenem és posar en aquest festival l'alegria màxima, el punt de trobada adequat, però alhora la reflexió de que hi ha gent ho està passant malament.
Enguany el Vallviva tornarà a comptar amb el vessant més gastronòmic. Les Cols oferirà un sopar per a 300 persones i hi haurà parades amb productors locals que oferiran productes de proximitat. Les entrades per al Vallviva 2022 es posaran a la venda la setmana que ve i aniran dels 50 als 175 euros. Enguany l'aforament s'incrementarà fins a les 1.500 persones per dia i la música sonarà des de 6:45 de la tarda fins a les 3 de la matinada.
Serà un concert d'aquells que difícilment oblidarem, el de la Rosario Flores, amb un directe espectacular. Us el recomanem totalment des d'aquí, des dels 5 minuts més, i en particular des d'aquí, des de l'antena de Ràdio Olot. També el directe de Sergio Dalma és també boníssim. La veritat és que la banda que porta és especialment potent. Anirem parlant molt sovint del Vallviva. I avui també hem de parlar d'aquest artista que sona, perquè és el cap de cartell, tal i com ja va avançar Ràdio Olot del Cornamusam d'enguany. Estem parlant de Carlos Núñez. Solsticio, aquest és el nom de la targeta de presentació del seu nou disc que vindrà a presentar a Olot. El Cornamusam tornarà a posar color a la cultura popular. El Festival Internacional de la Cornamusa ja ha destapat tota la programació que tindrà lloc del 25 al 29 de maig.
Carlos Núñez com a cap de cartell, Germà Negre, amb Pol Valverde, l'homenatge a Paddy Moloni, el duet Marigó Sabater seran algunes de les actuacions més rellevants. Des del Tiler han volgut apostar pel retorn de l'activitat participativa on el públic podrà donar forma al festival amb moltes activitats i fins i tot en el mateix cartell de l'edició d'enguany.
La Cornamusa tornarà a sonar de valent aquest mes de maig als carrers de la ciutat. L'edició número 31 del Festival Internacional de la Cornamusa tindrà lloc a Olot del dimecres 25 fins al diumenge 29 de maig. La programació comptarà amb cercaviles, conferències, un concert vermut i altres activitats que, sobretot, busquen la participació ciutadana. Una de les vessants més importants del certamen són els concerts. Enguany, com a cap de cartell, hi haurà el gaiter galler Carlos Núñez, però també actuaran Germà Negre, en Pol Verdaguer, el Sac de Gemecs, Carles Marigó i Manu Sabater, i es farà un homenatge a Paddy Moloni, artista irlandès. El regidor de Festes d'Olot és Agustí Arbós.
Destacar, doncs, la felicitat que ens fa tots, crec que tot Olot,
que el Cornemusa, el festival, la 31a edició, pugui tornar a ser als carrers, pugui tornar a ser, esperem-ho d'aquesta manera, pugui tornar a ser doncs, sense distància, sense mascaretes i com sempre l'havíem recordat i on realment doncs, podem viure aquella essència que ells des de l'organització sempre han volgut destacar tant, no? Que això al final és cultura popular, és una festa de tant de carrer com sigui possible, on tothom hi sigui benvingut i en aquesta línia doncs, felicitar l'organització per tota la gran feina feta, pel cartell que fan, per els dies i la quantitat d'activitats que hi haurà durant 4 dies i esperem doncs, que sigui una magnífica edició, que segur que ho serà, que el temps ens acompanyi el màxim possible.
En aquesta edició, un dels objectius principals és tornar a incorporar la participació del públic i una de les activitats per fer-ho serà l'escenari obert a la plaça Puig del Roser, on el públic podrà improvisar amb el sac de gemecs i altres instruments. El president del Tiler és Àlvar Borrell.
Volíem que el festival no fos un festival de venir a mirar i que fos un mira i no toquis, aquella típica frase que ens diuen a vegades quan som petits, no? Sinó tractar el públic com una persona adulta, com una persona que pot ser responsable de les seves accions. I és per això que li demanem al públic, no, vine, i vine amb l'instrument, vine i toca, vine i participa, vine i sigues protagonista de com evoluciona el festival. I d'aquí ve doncs, totes les activitats que formulen la plaça del Cornemusam. Aquest més a més que volem donar-li en el festival per diferenciar-lo del que són altres festivals. A més de propostes creades específicament, també volem que tingui aquest toc vivencial.
Enguany hi haurà 4 tipus de cornemusa durant el festival, la catalana, la mallorquina, la gallega i la irlandesa, per tal d'apropar les diferents cultures i regions del món. A més, la participació també arriba amb el cartell. L'organització ha editat un cartell, majoritàriament blanc, perquè la gent que el vegi pel carrer el pugui pintar de la manera que vulgui.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara pels esports. L'afició de la Unió Esportiva Olot tindrà un màxim de 750 entrades per les semifinals del play-off d'ascens a segona federació.
Ja es poden comprar a la web de la Federació Catalana. L'Olot jugarà dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu al municipal de Can Rosés. L'elecció del camp del Rubí ha generat molta polèmica. La gespa artificial rellisca i l'estadi té una sola graderia amb poca capacitat.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de superar 3 partits de promoció si vol pujar a segona federació, les semifinals i la final de la fase catalana i la finalíssima estatal contra un altre campió d'un altre playoff de l'estat. La primera d'aquestes eliminatòries a partit únic serà aquest dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu. Es jugarà a Can Rosés, al municipal de Rubí, un camp que no ha agradat gens als clubs, sobretot per l'estat de la seva gespa artificial. És nova, però rellisca molt. N'ha estat testimoni l'entrenador olotí Àlex Ferrés, que hi va anar amb el Manlleu fa menys d'un mes, el 10 d'abril.
Tots els jugadors patinaven d'un i altre equip. Amb una jugada puntual això et pot fer que sigui un gol, que et pugui decantar un partit cap a un costat, cap a l'altre. Ells, inclús els jugadors locals, anaven amb tacs mixtes, però tot això patinaven.
L'Olot ha intentat evitar de totes que el play-off es jugués a Rubí, però la Federació Catalana de Futbol no ha canviat la seva decisió. De paraula, la resta de clubs participants, el Girona, el Sant Cristòbal i el Sant Andreu, es van afegir a la petició olotina, però a l'hora de la veritat només el Girona va firmar la mateixa carta que l'Olot. Els dos clubs gironins eren partidaris que la promoció es disputés a Manresa, en una seu que consideraven més neutral, perquè Rubí és a 10 quilòmetres de Terrassa i a 20 de Sant Andreu, però a 100 tant d'Olot com de Girona. El president de l'Olot, Joan Agustí, parla clar al tercer temps de Ràdio Olot.
El fet de fer un play-off centralitzat és un robatori en les aficions i en les taquilles dels clubs. I si realment ho tenen molt ben plantejat i saben que hi haurà unes compensacions per als mitjans audiovisuals o que realment ho tenen molt ben organitzat, potser ho podríem admetre, però si realment anem en un camp on es rellisca, un camp que està a diferent distància dels equips que competeixen amb aquest play-off centralitzat, doncs no s'entén, aquesta és la veritat.
Malgrat això, ara ja no hi ha marxa enrere, el play-off es jugarà segur a Rubí i l'Olot fa una crida a la seva afició perquè l'acompanya Can Rosers aquest dissabte.
Això no fa res més que encoratjar-nos i el que ha de fer és encoratjar l'afició de l'Olot per voler tirar aquest play-off endavant i per poder ser els millors dels quatre que competirem.
La Unió Esportiva Olot posa a disposició dels seus socis un autocar gratuït i a través de la botiga d'Integra també ajudarà a comprar entrades a aquells aficionats que tinguin dificultats per fer-ho per internet des de casa seva. Les entrades es poden comprar al web de la Federació Catalana de Futbol per 10,9 euros. N'hi ha 750 per cada club i és que un altre dels problemes que té l'estadi de Can Rosers és la poca capacitat d'espectadors. Només té una graderia d'una dotzena de fileres.
A les Preses celebren la segona edició del torneig Legends de futbol veterà. Serà aquest dissabte a la tarda amb la participació de 10 conjunts de la Garrotxa i el Ripollès.
Els equips han d'estar formats per jugadors de més de 40 anys que ja haguessin vestit els colors del club abans. Hi haurà una fase de grups, una fase final i un sopar popular com a clausura.
Ens ho explica en Roger Isern.
Mai és tard per poder tornar a fer coses que feies abans, com anar en bicicleta, nedar o jugar a algun esport. Precisament aquesta última és la que faran els equips veterans aquest dissabte a la tarda la segona edició del torneig Legends de les Preses. 10 equips de la Garrotxa i del Ripollès es tornaran a calçar les botes després de l'aturada obligada per la pandèmia en l'edició que comptarà amb les Preses, Bos de Tosca, Olot, Santa Pau, Les Planes, Hostoles, Joanetes, Garrotxa, Badesenc i Camp de Bànol. Gairebé repeteixen després de la primera edició, excepte el Mieres. El president del club de futbol Les Preses, Xevi Colomer, explica el format del torneig.
El format del torneig serà dos grups de 5, vale? Dos grups de 5, que fan una lliga entre ells i després, un cop sobre la classificació, farem els creuaments a la fase final per poder fer semifinals i finals, per poder des del primer fins al desè lloc. Els partits seran seguits de 18 minuts, vale? I la final doncs, serà dos parts de 12 minuts.
La idea d'aquest torneig va sorgir en el típic sopar de club, on es va pensar recuperar la passió pel futbol d'aquells que ja havien penjat les botes uns quants anys enrere. Això també ha fet engrescar els clubs a fer una crida a aquells exjugadors que ja havien passat per les seves files. Colomer explica que l'acceptació per part dels clubs va ser molt positiva des de l'inici al 2019.
L'acceptació va ser molt fàcil. Jo vaig convidar a tots els clubs de la comarca i l'únic requisit que demanàvem era que l'equip que s'apuntés, els jugadors que juguessin en aquest equip, vindrà jugat amb l'equip doncs, que s'inscriuen, que tinguin més de 40 anys, i la primera edició doncs, va ser un èxit, vull dir, 8 equips es van apuntar de seguida.
La segona edició del torneig Legends a les Preses començarà aquest dissabte a partir de 3:45 de la tarda i acabarà a les 9 de la nit amb el sopar popular a càrrec de l'organització per a tots els assistents.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.